Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que aquest migdia ha quedat aprovats els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. Són els primers pressupostos aprovats en els últims 3 anys. Per tant, el govern de Salvador Illa agafa aire per poder acabar la legislatura. Els comptes s'han aprovat gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que ara exigeixen, això sí, al president, el compliment de tots els compromisos que ha adquirit durant la negociació. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els pressupostos del 2023, els últims que s'havien aprovat i que han servit per governar des de llavors. També hem repassat el procés de regularització d'immigrants. A Catalunya hi ha hagut més de 250.000 sol·licituds. A tot l'Estat han estat 1.200.000 persones les que han demanat acollir-se a aquest procés. Més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència a l'espera del permís definitiu que, recordem-ho, serà d'un any, després s'haurà de renovar. I ens hem fet ressò, un dia més, del cas Leire, perquè creix la llista d'investigats. Ara afecta la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, a qui el jutge ha decidit aquest matí imputar-los els delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Des de la Moncloa diuen que estan tranquils i descarten, diuen, dimissions. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que el Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i ha obert la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. Anem fins a París, Isabel Galí.
Bona tarda. El Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt aquest migdia José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activa seran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. El d'avui era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
La Policia Nacional té ordre de detenir l'agitador ultra Vito Quiles per haver-se negat a comparèixer davant la jutgessa que l'investiga per una notícia falsa sobre un assessor de Maria Jesús Montero. Li atribueix un presumpte delicte contra l'honor. El funcionari d'Hisenda ha denunciat Quiles per un missatge fals a les xarxes socials en què assegura que ha estat a la presó per diversos delictes i que n'ha sortit gràcies a la intervenció de la ministra. En la querella s'acusa l'agitador d'un delicte contra continuat de calúmnies i se li reclamen 50.000 euros per danys morals i també professionals. I el primer ministre britànic sortint, Keir Starmer, ha demanat disculpes formalment per l'escàndol de les adopcions forçades de nens de mares solteres després de la Segona Guerra Mundial. Entre 1949 i 1975, uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Anem fins a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
Hola, bona tarda. Starmer ha demanat perdó solemnament en nom de l'Estat a les mares i nens afectats. Sentim-ho.
The shame is not yours.
La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
Starmer reconeix que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ho considera una ataca per l'Estat i defensa que no n'hi ha prou a disculpar-se. Per això ha promès millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i suport psicològic als afectats. L'Església d'Anglaterra es va disculpar oficialment el mes passat, el govern de Gal·les i Escòcia fa 3 anys i fins avui no ho ha fet el govern britànic.
I l'actriu francesa Isabelle Huppert és la nova presidenta de la Cinemateca Francesa i, atenció, la primera dona a ocupar el càrrec des de la fundació de la institució el 1936. La intèrpret de 73 anys relleva en el càrrec el cineasta de 90 anys, Costa Gabres, que ha encapçalat l'organisme els últims 19 anys. Huppert, amb una una trajectòria de més de 120 pel·lícules i reconeguda internacionalment per títols com El pianista o El, assumeix un mandat de 3 anys. Els seus grans reptes seran gestionar un dels fons fílmics més importants del món, obrir una nova seu a Marsella a principis de l'any que ve i sanejar els comptes de la institució. I encara, abans d'acabar, hem de passar per l'equip viari, perquè avui ha estat un matí caòtic a les carreteres del país, especialment les del sud. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, ara hi ha un carril obert a la P7, a la Pobla de Montornès, en sentit sud, on aquest matí ha volcat un camió carregat d'ampolles de cervesa. Treballen per netejar la calçada després que fa una hora ja han pogut retirar el camió. Millora la situació, però encara hi ha uns 8 quilòmetres de cua a la P7 des del Vendrell, 11 quilòmetres de retenció compacta a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. La P2, una altra alternativa ja normalitzada, però queden en aquesta zona aturades d'uns 3 quilòmetres a la C51 entre Lió i Valls, on s'enllaça amb l'autovia A27.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Prou bé, sí. Sí. Acalorats, però per d'això.
Sí, acalorats. Bueno, ara diu que afluixarà, però hi tornarem, eh?
I diria que avui no fa tanta.
Avui no. Maurins ha dit que ahir, avui i demà, no tant com aquesta última setmana, però que no ens fem moltes il·lusions, que a partir de dilluns això torna amb onada de calor, més a més. Per tant, ànims a tots. Va, entrem en matèria. Ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els dijous, qui ens el proposa és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs tu?
Bé, acalorada, però bé.
Molt bé. Doncs això, acalorada, em sembla que ho som tots. Per tant,
encara més d'aquí un parell de dies,
diu. Tens aire condicionat a casa o ventilador?
No. Saps que sempre he estat anti-aire condicionat i ara començo a replantejar-me.
Bueno, clar, és que... La coherència es pot mantenir fins a cert punt, eh?
Aquests són els meus principis i si no serveixen aquí, tinc uns altres.
Quan comences a fer feina a casa teva, dius...
Tu has de dir una cosa, allò, que es diu de menys de 5 contradiccions és dogma, doncs tu has d'incorporar l'aire condicionat com a tercera contradicció. Ah. Jo sempre dic que tinc, de les 5 contradiccions, jo en tinc 3.
Molt bé, i aquí et quedes.
Sempre en tinc 3.
Molt bé. Però no vol parlar ni de la calor ni de l'aire condicionat, la Llucia, que no?
No. Mira, aquesta dèria parteix d'una reflexió que Enara Álvarez, que és la presentadora del programa El Cielo con Ella, de Televisió Espanyola, va fer ahir al seu Instagram. I ella deia en aquesta reflexió que fa uns anys era habitual veure moltes dones fent toples a la platja i que ara és cada cop més infreqüent. Ella comentava això amb una amiga i es preguntaven si respon en aquesta mana d'onada conservadora que sembla que hi ha actualment, però després, donant-hi voltes, concloïen que no es tracta tant d'això com de la por de ser gravada o de ser fotografiada amb els pits nus. Perquè, clar, una cosa és anar sense la part de dalt del biquini quan ets a la platja, i una altra ben diferent és que un desconegut et faci una foto o un vídeo i que després aquelles imatges acabin a internet, als xats o espais de difusió sobre els quals tu no tens cap control ni coneixement, moltes vegades, no? Sempre hi ha hagut voyeurs, però una altra cosa és que aquella imatge circuli. Enara Álvarez deia que el súmum de la paradoxa és que si tu penges voluntàriament una foto en la qual surt un mugró, les xarxes socials te la veten, no la pots publicar. I, en canvi, no tenim cap domini sobre altres imatges nostres, pròpies, que han estat capturades sense que ens n'assabentàssim i que es poden viralitzar, que es poden monetitzar, es poden utilitzar en finalitats que desconeixem. És a dir, poden publicar-se en espais sobre els quals no tenim cap capacitat d'actuació. De manera que quina llibertat hi ha quan no et deixen publicar el que tu vols i, en canvi, l'única solució per evitar que es publiquin coses que no vols que surtin és mantenint-te en privat i deixant de fer coses que faries lliurement, com, per exemple, topless. No? Te tapes, no per imposició, sinó per evitar el risc que s'exploti la teva imatge en topless. I qui diu topless diu minifaldilla curta, diu escot pronunciat, diu nudisme, diu banyador mateix, és a dir, anar poca roba. No? Llavors passa allò tan pervers que fa que la solució sigui anar tapada. Si anessis més tapada, això no passaria. S'imposa un control extern sobre el teu propi cos i la manera com el pots mostrar. Tot plegat provoca que veure dones fent toples deixi de ser normal i, per tant, cada vegada menys dones en faran. Hi ha persones que han decidit no publicar res a les xarxes perquè volen preservar la seva privacitat o perquè són molt geloses de la seva intimitat o perquè estan alertades sobre l'ús que es pot fer tant de les dades com de les metadades que hi ha en tot allò que publiquen, però aquestes persones no se salven del fet que la seva imatge pugui ser utilitzada per tercers en aquelles mateixes xarxes en les quals no hi volen ser, o en d'altres espais virtuals. El pitjor de tot és que la majoria de la gent no agafa i agrava els altres, no es posa a fer fotos de dones a la platja, però hem arribat a un punt en què recelant de tothom, sospitant de qualsevol que tingui un mòbil a la mà, i això vol dir tothom, perquè aquell mòbil pot ser una arma que ens pot violentar, no? Que pot traspassar els límits de la nostra intimitat, i davant d'això ens protegim per si de cas i perdem aquella llibertat que teníem de transitar tranquil·lament per espais com la platja, la piscina, però també el carrer mateix. Sentim que hi ha un control i un judici constant, pot ser no de les persones que ens envolten, però sí d'aquelles que faran ús d'unes imatges nostres que nosaltres no han publicat.
Molt bé, doncs a veure, jo em declaro incapaç de saber quina raó hi ha. Pot ser que sí, que hi hagi menys dones que fan topless en la mateixa en espais públics, tipus platja.
Ostres, jo la veritat és que no ho havia detectat. Evidentment, entenc que el que diu la Llucia no té una base científica.
No, és un comentari.
Exacte, és una
percepció, una sensació, no? Sí.
Que jo no l'havia detectada, però és veritat que en la lògica de que tothom et pot pujar a Instagram en qualsevol moment, no? Que segurament doncs, fa 20 anys anaves a la platja i si feies topless ja sabies que, diguem-ne, de les que estaven allà no passava, no? I en canvi ara, això també els hi passa molt a la gent popular, no? Que s'està molt de fer segons què en públic perquè saben que en qualsevol moment doncs, poden ser gravats i pujats a les xarxes. Però sí, és una d'aquestes, bueno, ho parlem moltes vegades, no? De les xarxes i la tecnologia, d'aquests afegits negatius que moltes vegades tenen, no? I en aquest cas, doncs, incrementa un cert complex o no agradants o no voler exhibir el nostre propi cos, no?
Però això, a mi, el que planteja la Llucia em provoca una certa contradicció. És a dir, en un moment on reivindiquem les dones el dret a anar només amb la calça del biquini, perquè si els homes podran anar només amb el pantaló del banyador, les dones també podem anar, i de fet conec moltíssima gent que s'ha apuntat a aquesta moda i també a les piscines privades i municipals, cosa que abans era molt difícil veure tobles.
És veritat.
Avui en dia, cada vegada més, afortunadament, podem anar lliurement, igual que poden anar els homes amb el tors. Doncs, no. Jo això no crec... Crec que és una... El fet de que les dones... A veure si ho sé explicar. També hi pot haver un senyor que estigui de molt bon veure, perquè té un cos molt definit. Ell no té la necessitat de tapar-se perquè no sigui pujat a les xarxes. És a dir, les que poden portar minifaldilla perquè els hi queda molt bé o perquè els hi agrada portar-la simplement i elles estan contentes, realment, no se la poden posar perquè algú es posa a la xarxa.
Malauradament, no. Perquè malauradament no hi ha igualtat en això.
És a dir, exacte. Perquè el tors masculí...
El tors masculí no té el mateix valor que els pits de la dona.
Permeteu-me que acabi de... Sí, però és que no podem perpetuar l'estigma. O sigui, no hi ha igualtat amb això, ni amb això ni amb res. Ni amb el sou, ni quan et planteges una presidenta per una entitat. L'altre dia em van plantejar... M'agradaria que fos una dona la presidenta, però és que no em veig cap de preparada. Això m'ho deia un tio. Clar, no hi ha mai cap noia preparada. Sempre tots els preparats són ells, no? Per tant, jo aniria mirant de desterrar l'estima que ens autoimposem per aquestes diferències. Perquè l'igualtat no hi és, però si sobre nosaltres també ens coartem, seguirem perpetuant la desigualtat. Jo crec que d'alguna manera o altra hem de començar a fer un pas endavant i que siguin els altres, que sigui potser el Codi Penal el que actuï quan hi ha una exhibició d'allò que no toca, perquè és una cosa privada, d'un cos privat o d'una pertinença privada, etc. Per tant, treure-ho del que és l'imaginari del micromasclisme per portar-ho potser a l'imaginari de la persecució d'un altre àmbit social o judicial.
Jo subscric el criteri, el plantejament de la Lourdes i del Ferran, tot i que hi ha matisos entre les dues postures, i em surt una mica el biaix més en aquest cas més jurista, no? La reflexió que jo faria com a jurista és, la premissa és clara, és a dir, el dret a la pròpia imatge és un dret fonamental, que a més està constitucionalitzat i que en definitiva el que representa és la necessitat d'obtenir el consentiment per tal de difondre imatges d'una persona. Val? Aquesta és la premissa. És un dret, és fonamental, està constitucionalitzat i està protegit tant al Codi Civil com al Codi Penal. en un supòsit com el que planteja la Llúcia, quin seria el tractament? El que ens està dient, molt, ho dic d'una forma molt, molt, molt gruixuda, perquè evidentment no m'ho havia preparat, però el que ens està dient, el que ens diu la llei i la jurisprudència és bàsicament que si una persona aprofita aquell moment de platja per prendre aquella fotografia furtiva i la difon en xarxes, evidentment no és subjecte responsable d'un delicte, perquè l'espai és públic, però sí que és subjecte responsable d'un il·lícit civil que li podria donar lloc a una condemna de tipus pecuniari. Perquè no es pot, això és una conducta que és il·lícita, és civilment il·lícita. Només hi ha dues excepcions, que són quan la imatge és accessòria, és a dir, jo faig una fotografia dels meus fills a la platja i al darrere surt el Ferran totalment nu. No? En aquest cas, l'objectiu eren els nens.
Els nens.
I no,
no,
i per tant, en aquest cas, quan la imatge és accessòria, quan és, entre cometes, accidental, no hi hauria a priori aquella responsabilitat. I el segon supòsit és el cas de les personalitats públiques, no? Que tenen, hi ha un cert interès informatiu. En aquests casos la jurisprudència ha fet de més i de menys, però insisteixo, ja acabo, més enllà del fenomen sociològic que subscric des de la perspectiva de la Lourdes, és a dir, probablement sigui l'anèssim símptoma d'una desigualtat, l'anéssim símptoma d'un micromasclisme, més enllà d'aquesta reflexió, jurídicament el dret civil i penal tenen molt a dir un supòsit com aquest.
És, però, lamentable, diguem-ne, que això que deia la Lourdes, que les dones, en aquest cas, no puguin lliurement decidir si volen anar a la platja molt tapades, poc tapades, clar, o zero tapades, perquè haurien de poder decidir lliurement fer el que els hi roti, sense haver d'estar amoïnades per si algú els agafa una imatge, la penja, en fa un ús fraudulent, etc etc.
Que se suposava que tot això ja estava se més suposa, que superat, sí, sí. No?
Ja, però són les servituds del nostre temps, no?
Sí, malauradament, però no, el fet que siguin les servituds del nostre temps no ha d'evitar que ho denunciem o que ens encaixem o que diguem que això no hauria de ser així, però vaja. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé, no fa res.
Passen 2:15, farem una pausa i de seguida tractarem d'un tema, de fet, d'una carretera especialment, que ha marcat molt el debat públic en els últims dies, en les últimes setmanes, en els últims mesos, especialment en les últimes hores, per un parell de coses, per una afirmació que va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya, i també per un altre matí accidentat i, per tant, problemàtic que hem tingut a l'AP7. De seguida en parlem amb el secretari de Mobilitat del Govern, el Manel Nadal, que ens acompanyarà aquí al Catalunya Migdia. Serà després d'aquesta publicitat.
Catalunya Migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
La grande part del tour a Catalunya. Tot el tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
I no ens en volem perdre detall.
El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
Tot Gira en la seva màxima expressió.
Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Està a punt de creuar la línia d'arribada.
I fins a l'última etapa, tota la informació del tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Aixeca els dos braços.
Algú podrà amb Pogacar?
Catalunya Migdia.
Passen 19 minuts de les 3. Som al Catalunya Migdia, ens acompanyen el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Avui en què hem tornat a tenir un matí molt complicat a les carreteres. De fet, hauríem de dir a la carretera, en singular, perquè hi ha hagut 3 accidents a l'AP7. i tots tres en diferents punts de la via amb camions implicats. El que ha provocat més cues ha estat el sinistre que hi ha hagut a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, ha obligat a tallar la via en sentit sud. A les últimes hores, però, també hem sabut que l'AP7 és on hi ha hagut més víctimes mortals en accidents durant el primer semestre de l'any. L'última aquesta matinada, a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, una jove de 17 anys que viatjava de passatgera en una moto ha mort atropellada per un camió. De tota aquesta situació, fa moltes setmanes, mesos fins i tot que en parlem, hi ha molta gent que diu que s'ha perjudicat o que ha quedat molt perjudicada la mobilitat a l'AP7. I ahir ens va sorprendre també una afirmació que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya en una resposta a una intervenció de Jéssica Albiach dels Comuns. Li demanava sobre una prohibició perquè els camions no poguessin avançar a l'AP7 i el president Illa sorprenia amb aquesta frase.
Potser es van equivocar, no? Quan alegrament tots demanaven fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanaven. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
Saludem a aquesta hora Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos a la Catalunya Migdia. Deixem començar per l'última part de la frase del president, tot i que la que més crida l'atenció és la primera, de si havíem, ens havíem precipitat traient els peatges, però al final diu, és evident que hi ha un problema a l'AP7. Quin és el problema a l'AP7?
Bé, el problema... No, n'hi ha molts de problemes a l'AP7. Potser el principal és de capacitat. Diguem, sobretot, per exemple, les Terres de l'Ebre, el tram, si volen, o Tarragona, entre l'Hospital de l'Infant i Amposta, o si volen, fins a Ulldecona, està molt col·lapsat de camions, i perquè en aquest moment hi ha una prohibició de circulació per l'antiga Nacional 340 o l'A7, i els camions han d'anar tots per l'autopista AP7. Per tant, hi ha un problema de capacitat, però jo diria que en aquests moments també s'evidencia un problema de manteniment. És a dir, quan l'autopista tenia una gestió privada, doncs hi havia un manteniment de jardinament, de que els cotxes abandonats es retiraven, de quan hi havia un accident la gent el traien aviat, i per tant, capacitat i manteniment. Per tant, això vol dir que hem d'afrontar el tema de la capacitat ampliant l'autopista, fent el tercer carril en aquest tram de les Terres de l'Ebre i el quart carril en el Penedès i en el Vallès, i hem, jo crec, de millorar la capacitat de les vies alternatives, de manera que els camions puguin tornar a passar per l'antiga Nacional 340 o per l'antiga Nacional 2, la A2. I, per tant, tenir vies paral·leles, perquè si tots els camions passen per l'autopista, això és impossible. I ajudar tot això amb el tema del transport de mercaderies per tren.
Quan diu hi ha un problema de manteniment, per què hi ha un problema de manteniment? Clar, aquesta via té un propietari, que és l'Estat. Per tant, què passa, que l'Estat no posa prou diners per mantenir la via en bon estat?
Bé, és una realitat, jo no vull amagar realitats. Inclús, no parlem només de Catalunya, que Catalunya, el que deia el president, que durant molt de temps vam fer la campanya Catalunya lliure de peatges, sí. I ara veiem que potser els bascos els han mantingut, els han rebaixat. És a dir, el peatge tenia una funció de pagar l'amortització de la construcció de l'autopista, i ara els bascos l'han baixat molt, però tenen una funció de manteniment. I han aconseguit una cosa una mica perversa, que és que part dels camions que abans passaven per Irún, ara passen per la Jonquera, però mantenen les autopistes. Aquí a Catalunya, o al conjunt d'Espanya, l'Estat no ha fet el manteniment adequat. I a sobre, fa 20 anys, quan dèiem Catalunya lliures de peatges, dèiem, home, vas per Espanya i veus unes autovies lliures de peatge collonudes, eh? Que totes ben mantingudes, noves, però ahir vas i està ple de retos que diu via en mal estat, via en baixes, via etc. Per tant, l'Estat no té recursos per fer el manteniment d'aquestes infraestructures. I hauríem de fer un debat seriós, com diu el president, per trobar uns recursos, per ampliar la xarxa, per fer el manteniment i per dedicar una part d'aquests diners al transport públic.
Quan diu buscar uns recursos, vol dir recuperar els peatges?
Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. Jo crec que és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, diguem, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin. Hem de trobar una fórmula perquè sigui una decisió conjunta a nivell de l'Estat. La Unió Europea demana que paguem per l'ús de les infraestructures. I aquí, fa uns anys, el 2019, 2020, jo diré que era l'època del conseller Puigneròs, va fer una feina molt bona d'intentar posar un mecanisme d'eurovinyeta, que era un pagament, diguem, pla, no? És a dir, pagaves aproximadament 100 euros a l'any i et permetia circular per tota la xarxa d'alta capacitat, la de l'Estat i la de la Generalitat. Això ara la Unió Europea ens diu que fins al 2030 podem fer per camions i fins al 2032 per cotxes, però després haurà de ser peatge per quilòmetre recorregut. Jo crec que ho hem de fer, però un peatge tou que tingui, que ens generi recursos pel manteniment, per el transport públic i per altres coses.
Sobre la possibilitat de recuperar els peatges d'una fórmula o d'una altra, a Catalunya Ràdio hem preguntat als transportistes. Per exemple, Eduard Allà, que és president d'ACETRANS, l'Associació de Transportistes per Carretera de Girona, diu que tornar als peatges, diu ell, no és la solució.
Sentim. Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
Bé, jo crec que aquesta és una petició molt recorreguda del sector del transport, però tots tenim aquesta situació que paguem l'impost de la benzina, paguem diversos impostos, tant els usuaris del cotxe com els usuaris del camió. Jo estic d'acord amb ell amb una cosa, que el que no podem fer és penalitzar o castigar els camions, diguem, per camió. L'autopista i el camió, al fi i al cap, són una mica les artèries, les autopistes i els camions són la sang que circula i que donen vitalitat a l'economia del país, de Catalunya. Per tant, no els podem penalitzar, però jo crec que si els camioners i els transportistes i els usuaris paguem, podrem tenir una millor xarxa, com deia, ampliar-la i millorar-la.
Però hi ha massa camions per la P7 ara mateix?
N'hi ha molts, però és que repeteixo, i aquest és un discurs que ara faré no còmode i realista. És a dir, a la frontera passen més de 15.000 camions al dia. En el Vallès passen més de 30.000 al dia. Un tren signifiquen 100 camions màxim, estirem molt. Posem-hi 20 trens, 2.000 camions traurem de l'autopista, continuem passant 13.000. És a dir, el tren és una part de la solució, però no és la solució. Necessitem que els camions passin per l'autopista, necessitem que hi hagi més carrils a l'autopista, que hi hagi vies alternatives. Ahir el president va dir que necessitem construir la ronda, la B40, com deia jo, les vies paral·leles a les autopistes també les hem d'anar millorant, i per tant hem d'augmentar la capacitat, hem de posar aquests tercers carrils que dèiem en el Baix Ebre, i el quart carril aquí, diguem, el Vallès i el Penedès.
És veritat que durant els últims anys hi ha hagut moltes forces polítiques, especialment d'esquerres, que deien no, s'ha de descarbonitzar l'economia, per tant hi ha d'haver menys infraestructures pel vehicle de motor, diguem-ne, i que s'havia de potenciar més transports verds, tipus tren, per exemple. Clar, això seria contradictori amb el fet de fer més autopistes. Hi ha un corrent social que demana no fer més infraestructures, i n'hi ha una altra que diu que no, que cal fer-ne perquè han quedat com molt obsoletes.
Jo crec que hem de fer les dues coses, és a dir, ells, insisteixo, he dit que no era maco ni còmode, però és una realitat. Podem treure 2, 3, 4, 5.000, 10.000 camions, si vols, però continuarem a dir 10, 15, 20.000 que hauran de passar per l'autopista. Per tant, ni que ens marquem l'objectiu europeu, que és que el 2030 hi hagi un 30% de mercaderies que vagin en tren, o el que Espanya marca en aquests moments, que és que el 2030 tinguem un 10%, quan en aquests moments tenim per sota el 4%, no traurem els trens, no traurem els camions a la carretera. Per tant, els necessitem i no els hem de demonitzar perquè són, repeteixo, part de la sang que alimenta l'economia d'aquest país. Hem de fer trens de mercaderies, hem de fer construir més vies, hem de construir més trens, sí. I per això estem plantejant, per exemple, l'eix transversal ferroviari, que és un eix que passaria de Lleida a Barcelona i no hauríem de, diguem, saturar tant el corredor mediterrani de mercaderies perquè els trens que vinguessin de Madrid o de Saragossa o de Bilbao podrien anar directament a Barcelona sense passar per la costa. Per tant, ho hem de fer-ho, i un tren mixte de passatgers i mercaderies. I ho estem apuntant i ho estem assenyalant com un tema molt important. Segurament també haurem de duplicar vies i especialitzar vies de mercaderies en l'àmbit del Vallès, diguem, que és un lloc entre Castellbisbal i Mollet que quedarà molt saturat pels mercaderies del port de Barcelona. Però repeteixo, això és una solució parcial i hem de fer una visió global, camions i trens.
Perquè, clar, són solucions que són urgents, perquè, clar, aquesta via és cabdal per l'economia, però també per la vida de les persones. Hi ha molta gent que utilitza l'AP7, una via que va de nord a sud, travessa tot el país, i que, per tant, és necessària, i que pràcticament cada dia, quan fem la connexió amb el temps, amb el trànsit a les dues, hi ha problemes en una punt o en una altra. És a dir, està totalment saturada.
Sí, hi ha un tema de seguretat, com dèieu, d'accidents i d'accidents mortals, i, per tant, només que fos per això ja tenim una obligació de millorar-la, d'ampliar-la, de posar normes de circulació que redueixin l'accidentabilitat. Això correspon més al Servei Català del Trànsit, però millorar la infraestructura i millorar la gestió de la infraestructura, però alhora dels accidents hi ha un problema de pèrdua de temps. És a dir, si calculem les hores que perdem perquè estem parats amb una congestió determinada, doncs això pel país és molt, molt car, i per l'economia del país i per els transportistes, però també per les empreses que necessiten que arribin els materials a temps, doncs és molt important. Hi ha uns plans que hem d'accelerar, que són aquests que dèiem, de construir aquests tercers carrils i els quarts carrils en el Penedès i en el Vallès, diguem. I això, diguem, el Ministeri s'ha redactat els projectes i jo crec que s'han d'accelerar de manera urgent.
I el govern de la Generalitat es planteja engegar aquest debat que deia que va de ser d'àmbit espanyol sobre si s'han de recuperar els peatges o no?
Bé, fa temps que hi estem pensant, que hi estem treballant, ja he dit que tenim molta documentació preparada, repeteixo, fixeu-vos en un detall, eh? Vull dir, pensem ara a l'Eurovinyeta, que creiem que és una possibilitat. A Catalunya hi ha com uns 5 milions i mig de cotxes. A 100 euros a l'any són 550 milions d'euros que ingressaríem per les autopistes, diguem, per mantenir, etc. Si contem els que venen del conjunt d'Espanya, ens aniríem a 700-800 milions d'euros, que ens farien que tinguéssim més capacitat, més bon manteniment, etc. Per tant, que potser alguns camions que ara han decidit venir cap a Catalunya tornin a anar pel País Basc perquè allà paguen peatge i aquí no el paguen, diguem, no? Per tant, hi hauria tota una sèrie de coses que serien molt importants que jo crec que haurien de fer.
No sé si el Ferran, el Marc o l'Urdes tenen alguna pregunta sobre el tema de l'AP7. Tinc algun, dos o tres preguntes més que no tenen a veure amb l'AP7, però per tancar aquest capítol. No. Ferran, que no condueix, eh? El Ferran no té carnet i, per tant...
És un bon referent.
No, el que passa que a mi... Tota aquesta crítica de que potser els peatges es van alegrar massa alegrement i tota aquesta crítica que es fa, potser la càrrega s'hauria de posar més en la falta de manteniment, i que estem parlant doncs d'una infraestructura bàsica de l'Estat i que no hi ha cura en la cuida, perquè clar, al final estem com assumint que les coses només es poden cuidar si són privades, és a dir, que l'AP7 només pot estar en bones condicions si és d'Abertis, i per tant doncs d'una empresa privada que la gestiona, que quan la gestiona el sistema públic, no, en aquest cas l'Estat, o si fos la Generalitat, doncs aleshores ens hem d'acostumar els ciutadans a un servei dolent, no? Com dir, no, mira, doncs ara això ho gestionen els mateixos senyors que gestionen Rodalies, i ara resulta que l'autopista serà igual de nefasta que el servei de Rodalies, perquè els senyors del Ministeri de Transport, en aquest cas, doncs tenen una incapacitat acreditada de gestionar les infraestructures catalanes. Jo crec que això, normalitzar-ho, no em sembla una bona cosa. I segurament també durant massa anys en aquest país i les administracions estatals s'han acostumat a dir, bé, com que a Catalunya ja tenen autopistes, encara que siguin de peatges, doncs no cal fer autovies, no cal fer el corredor mediterrani, no cal fer que els trens de Rodalies funcionin bé, i hi ha hagut doncs molta deixadesa en les infraestructures d'aquest país. Jo estic d'acord amb els números que fa el secretari Nadal quan diu que, evidentment, el transport de tren no traurà els camions de l'autopista. Però una acció combinada de tot plegat, no?, d'autovia, de tren, d'un bon servei de Rodalies, doncs segurament sí que les descongestionaria. I també, políticament, clar, quan es fan els números que es diuen, és que si es pagués l'eurovinyeta... i es pagués 100 euros d'eurovinyeta amb els 5 milions de persones que condueixen, serien 500 milions d'euros, també ull, perquè potser algú pot fer-li els números de dir, bueno, i si Catalunya no tingués el dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros que reconeix el govern de la Generalitat amb l'Estat, doncs miri si es podria fer un bon manteniment.
Però jo, perdoneu, hi ha països, Àustria potser és un model específic, i si voleu, més pròxim, al País Basc. I en el País Basc, la gestió de les autovies en aquests moments és de les diputacions forals.
Sí, sí.
L'Estat els hi va traspassar i han mantingut el peatge, però un peatge de manteniment. Per tant, gestió pública eficient i bé, un bon manteniment des del sector públic.
Que no és la del Ministeri de Foment, habitualment.
No.
La gestió pública eficient, malauradament, en aquest país.
Hi ha hagut una desinversió estatal històrica, diguem, durant els 20 últims anys o més, diguem-ne. Però vull dir, repeteixo, una gestió pública es pot fer i es pot tenir una tarifa d'ús i es pot tenir una tarifa pel manteniment de les infraestructures.
No passa res per copar una mica en la línia del Ferran, però des d'una altra òptica. És a dir, els catalans a Catalunya la P7 l'hem pagada, perquè no hi havia una infraestructura estatal del mateix nivell que les espanyoles, per exemple, Madrid-València, per dir alguna cosa. I aquí l'autopista, doncs, ens l'hem fet i ens l'hem pagada. I un cop s'aixequen els peatges és perquè ja havíem pagat el deute, diguem-ne, i s'aixeca. Clar, a mi em sembla, em fa difícil de compaginar, d'entendre, el fet de que un cop ja l'hem pagada, com que és cosa nostra, ja ens apanyarem amb l'infraestructura. I, per tant, si voleu, poseu una vinyeta i amb els que sou aquí a Catalunya, més els que vindran d'Espanya, ja us podreu mantenir les vostres infraestructures. Home, jo crec recordar que l'eurovinyeta no es va poder implantar perquè, clar, si la implementem a Catalunya ningú dirà res, però és que no volien que implementar-la a la resta d'Espanya. És a dir, escolta, jo vaig de gratis i l'eurovinyeta, si vols, paga-la tu, però jo aquí no. Doncs clar, a mi em sembla un greuge comparatiu que un cop ens hem pagat l'autopista, hem saldat el deute amb la concessionària, ara no hi hagi manteniment, i si voleu que hi hagi manteniment, haguem de fer una eurovinyeta que pagarem només nosaltres i eventualment els que ens visitin de l'estat espanyol.
No, jo he dit molt clar que havia de ser conjunta a l'Espanya. Sí.
No, que
no volem un greuge compartiu de Catalunya amb el resta.
No, però no prosperat per això, perquè allà va dir que no la volien.
Bueno, però jo crec que ara, jo he escoltat alguna vegada inclús el ministre que comença a dir, bueno, escolta, potser hauríem de posar algun peatge d'ús i de manteniment.
I Europa també ho demana.
Llavors, com deia, Àustria és un bon exemple, a més fa 25-30 anys tenien unes carreteres molt malmeses, han posat el peatge aquest d'ús i ara tenen una empresa de manteniment de
pública que
els s'obren els calés, i tenen unes carreteres perfectes. Per tant, jo crec que aquest és un sistema que hem d'estudiar com a mínim. Per tant, jo dic al govern i estem treballant i estic convençut que aviat podrem obrir el debat públic, ja a l'haver del president, però amb seriositat, amb ponents, veient exemples de comparatius d'altres països i pensant en sectors públics i en sectors privats, gestió pública, gestió privada, i veure quines són més eficients. I jo crec que el model austríac és un sistema públic, funciona, i el model basc també. I els bascos no són que siguin pobres, tenen el,
no.
Tenen el concert, sí, però sí. Han tingut el peatge. Perquè, bueno, a vegades les coses, si els apaguem, els valorem més.
No, i també perquè tenen el cupo, i això els permet dir, escolta, entre tots ho pagarem tot perquè són els nostres calés i les nostres infraestructures. No depenen d'allà.
Però paguen per l'autopista.
Sí, sí, perquè s'ho gestionen ells, tot.
Marc, jo només afegir una... Em sembla molt interessant el plantejament que fa el secretari Nadal, i només afegir una reflexió molt personal. És a dir, més enllà de la lectura política, que evidentment es pot fer i s'ha de fer i s'haurà de fer, també hi ha una lectura sociològica col·lectiva, no? És a dir, hi ha un canvi de paradigma a nivell col·lectiu. Els nivells de consum als que hem arribat, amb tot, amb la pacateria, amb la immediatesa amb la que volem les coses, amb el consum fora de temporada, això implica moviment de mercaderies, i al final aquest increment i aquesta sobreexplotació de la infraestructura té noms i cognoms, que és el de cadascun de nosaltres, no? I per tant, insisteixo, més enllà del debat polític que caldrà fer, crec que hi ha d'haver també una certa contricció en primera persona del plural, perquè la situació, insisteixo, ja acabo, té noms i cognoms.
No, si em permets, un tema de futur, diguem, jo que sóc ja molt veterano i que per tant ja aquestes coses em cauen molt lluny, però estem pensant encara amb infraestructures del segle XX. I clar, quan veus que, per exemple, el repartiment de la paqueteria la pots fer en drons, he vist coses espectaculars, inclús passatgers, diguem, dues persones amb conducció autònoma amb un dron. És a dir, tot això va canviar una mica el paradigma, i d'aquesta manera jo també vull apuntar-vos que estem treballant en un tema que en diguem les carreteres intel·ligents, és a dir, que pugui haver-hi conducció autònoma a les nostres carreteres. Per tant, tot això, haurem de canviar moltes coses que ens semblen molt normals ara i que hi haurà un canvi molt ràpid que no ens n'adonarem.
A banda de l'AP7, deixem pronto arribar una altra cosa. El Ministeri de Transports acaba de notificar que ha acabat l'accés ferroviari a l'aeroport de Barcelona i que les pròximes setmanes es començaran les proves amb trens. Podem posar data a quan podrem arribar a l'aeroport amb aquesta R-Aeroport?
Jo crec que el primer trimestre del 2027, des de l'any que ve, Ferrocarrils podrà començar a fer operar aquest tren R-Aeroport amb trens nous de Ferrocarrils i demostrar la seva capacitat de gestionar trens amb una xarxa que no serà d'ells, que serà de l'ADIF, que això és una novetat important.
Que aquest és un asterisc que sempre s'ha de posar, perquè quan a vegades es diu, no, Rodalies, que li donin a Ferrocarrils, que ja veuràs que bé que funciona. Bé, la gràcia, entre comentes, que té Ferrocarrils és que gestiona els trens, però també les vies de les seves línies. I si passés a gestionar Rodalies, les línies són d'ADIF.
No, aquesta R Aeroport haurà d'arribar fins a Sant Andreu, per tant passarà pel túnel de Passatge Gràcia, per tant haurà de compartir les vies amb Renfe i tot
això. Quina és la ruta? Com va?
bueno, de l'aeroport a Sants, de Passeig de Gràcia i fins a Sant Andreu, diguem. Llavors aquí un tema també d'informació, perquè a vegades ens hem explicat malament, hi haurà una tarifa per l'aeroport, però la gent normal podrà fer servir la teva mobilitat per fer servir el tren, igualment.
Els trens que ja fa temps que es proven són els nous de Rodalies, després dels problemes de fabricació...
No, però aquests són específics... Bueno, d'Alstom, però de ferrocarrils, eh?
Sí, ho sé, però dic que a banda d'això s'estan fent ja aquestes proves amb els nous trens de Rodalies. Després de tota la crisi que hi ha hagut amb les vies i tot plegat, hi ha novetats de quan es farà el primer servei amb aquests nous trens que s'estan construint per Rodalies o no?
Jo espero que siguin abans d'acabar l'any, perquè
aquest any,
han d'arribar mica en mica, i hi ha alguns que estan circulant en període de proves. Tampoc ho puc amagar que alguns ja els han pintat abans de començar a funcionar. Yeah. Aquest és un tema que ens preocupa molt. El president ens fa reunir gairebé cada 15 dies a veure què coi podem fer perquè no hi hagi aquest atac permanent als trens. I, bueno, estem prenent mesures. Els Mossos d'Esquadra ja ho veieu que de tant en quant
estan funcionant,
detenció.
Okay.
Per tant, és un tema que ens el volem prendre molt en sèrio.
I estan funcionant les mesures que han pres... de seguretat.
Bueno, els Mossos estan detenint gent, estan... I estem demanant a Adif i a Renfe doncs, que facin tancaments més seriosos dels trens, que els guardin els trens en llocs tancats perquè no puguin entrar. Tot i així, hi ha com un esport que es venen gent de tot el món a pintar trens aquí, que per tant aquest és un tema preocupant.
Doncs són els temes principals, perquè és veritat que aquesta setmana el govern ha presentat aquest pla de serveis ferroviaris, que realment és un pla a molt llarg termini, fins a l'any 2040, però clar, s'han de tenir plans, no?, per poder-los després anar desenvolupant.
És de 2030 i 2040, però hi ha algunes mesures per l'any que ve, diguem. Per exemple, les Rodalies i els regionals del sud de Catalunya, diguem, de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i de Valls, i aquestes poblacions han de millorar el primer trimestre l'any que ve, també.
Doncs estarem pendents de tot plegat i també de veure si es millora o no aquesta situació de l'AP7, que pràcticament cada dia centra les nostres informacions del trànsit. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. Falten 19 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a la meva mare, Olot.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica...
S'ha portat
la
super.
No, home, si ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
D'aquí a 17 minuts seran les 4. A banda de tot l'embolic amb la P7, que fa setmanes i mesos que dura, la notícia del dia no hauria de ser-ho, perquè hauria de ser el més normal. Però, clar, és que avui s'han aprovat uns pressupostos de la Generalitat i feia 3 anys que no s'aprovaven uns pressupostos. Anem al Parlament de Catalunya. Raül Flores, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Tens llàgrimes als ulls, emocionat per aquesta aprovació, no?
no arriba tant, però sí que hi ha la sensació que hem viscut una cosa que feia 3 anys que no vivíem i que, a més, té una segona part, que no sabem quan la tornarem a viure, perquè tothom està parlant que aquests són els únics pressupostos que, amb molta probabilitat, veurem aquesta legislatura, que encara li queden 2 anys, aquesta legislatura. Encara queda molt, estem a la meitat.
Clar, però l'any que ve hi ha eleccions municipals, d'aquí 2 toquen catalanes, i en plena campanya... i en plena campanya electoral, sembla ciència-ficció que es puguin pactar uns pressupostos.
Si ja és tan difícil aprovar-los ara, no és una llei que tothom reclama, els pressupostos tenen aquest punt molt curiós.
I sempre es diu allò de, és la llei més important de la legislatura. I dius, home, doncs durant 3 anys no n'hem aprovat, vull dir que la més important no ho sembla, no?
Perquè tothom no sempre s'hi posa de cara per poder-los aprovar ni per poder-los negociar. Per tant, és una llei que costa molt de tirar endavant, que suposa donar oxigen al govern i que, per tant, amb temps electorals i amb unes eleccions molt properes, difícilment els partits estaran disposats també a cedir aquest protagonisme i aquesta medalla al govern.
Del que ha passat avui al Parlament, més o menys estava tot el peix venut, entre cometes, perquè ja sabien que hi havia un acord, per tant sabien que s'aprovaria. Ha passat el que era previsible, el president Illa traient pit de tenir un govern estable que és capaç d'aprovar pressupostos i que això, per tant, li permet afrontar la segona part de la legislatura. I això sí, fins i tot els socis del govern que li han aprovat els pressupostos, fent-li un avís de dir, molt bé, hem aprovat els pressupostos, en el cas dels Comuns i d'Esquerra Republicana, però ara el que ha de fer el govern és complir els compromisos. Vull dir que han volgut, entre cometes, fer veure que no, és, no li donen carta blanca a partir del govern, no, Raül?
Exacte. Els socis han fet suar a Illa els últims mesos. Recordem, sense anar més lluny, que per primera vegada, no havia passat mai abans, el govern va haver de retirar els pressupostos quan eren al Parlament per allargar la negociació, perquè va haver-hi desavinences amb incloure aquella recaptació i gestió de la hisenda catalana, un tema que ara mateix està en un altre costat, no ha entrat dins d'aquesta equació ni d'aquesta negociació pressupostària. Per tant, el govern aquí ha hagut de suar i ha aconseguit tancar diversos acords amb Esquerra i amb els Comuns, molts dels quals no estan vinculats estrictament a aquest pressupost. Sense anar més lluny, la línia de tren orbital, aquella que va acordar el govern amb Esquerra i que no passa per Barcelona. Per tant, avui, tant Esquerra com Comuns li han dit a Salvador Illa que, d'acord, té pressupostos, però ara toca complir molts acords que no estan estrictament lligats al que avui acaba d'aprovar el Parlament.
Els crítiques han arribat des de l'oposició, Junts per Catalunya, també la CUP, dient-li que no tenia ambició, també, diguem-ne, que previsible. El país va que els uns ho defensin, que l'altre tregui pit i que els altres li diguin que no té ambició. Vull dir que al final, més o menys, tothom ha complert el seu paper.
Sí, totalment. Hem sentit, per exemple, en Toni Castellà, que li deia allò de manca d'ambició i que li reclamava un gir, també al PP, Vox, i hem vist també avui com en un debat de pressupostos es colava en moltes ocasions i de la boca de diversos portaveus dels partits tota la derivada de la política espanyola, del que estem veient al Congrés dels Diputats i també del que estem veient amb les investigacions judicials en aquest nucli de Pedro Sánchez. Molts grups, els Comuns, el PP, també alguna referència en Junts per Catalunya, han anat traient aquest tema. Per tant, hem vist també un debat que al final s'assemblava en alguns punts més a un debat de política general o a un debat de l'estat de la nació que es feia al Congrés, que no pas estrictament a un debat sobre partides pressupostàries i sobre futur de la legislatura.
No sé com ho veieu. Marc, Lourdes, Ferran.
Doncs jo crec que seran els últims. Que seran els últims pressupostos i que és veritat, doncs, que hi ha una tendència, sobretot molt accentuada en el cas d'Esquerra Republicana, a vincular els pressupostos a coses que no estan estrictament lligades als pressupostos, no? Que són, doncs, tots aquests altres temes, i a més, en el cas d'Esquerra Republicana també ho va fer en el cas de la investidura de Salvador Illa, que conté pactes, no? Com el tema del finançament o el tema de l'aeroport del Prat, que depenen ni tan sols del govern de la Generalitat, sinó del govern espanyol, no? I per això, doncs, es necessita que per fer possible el compliment d'aquests acords, també en el cas de Junts, la legislatura espanyola com a mínim duri fins a la primavera de l'any que ve.
Són uns pressupostos... A veure, estem d'acord, els pressupostos haurien de ser la llei més important i haurien de celebrar que hi haguessin pressupostos al país perquè és la manera de funcionar, amb pressupostos, amb dotacions pressupostàries que apuntalen les polítiques que vol desenvolupar el govern de torn i que per anar bé, haurien de ser uns pressupostos que poc o molt, segurament més poc que molt, però intentem ser naïfs i com a mínim amb una càrrega important de transversalitat. Seria molt important no deixar els pressupostos del país en mans de dogmatismes o en mans de, diguem-ne, per no dir, per no ser, però xantatge entre cometes, a veure si m'explico, de pressió política. Per tant, crec que seria molt interessant poder passar a un estadi superior de la democràcia on per un cop a la vida el que són els pressupostos tinguessin un tint el més transversal possible. Després, la segona cosa que també és notòria i que s'està doncs, instal·lant en el sistema, tot l'important queda fora dels pressupostos. Totes aquelles reivindicacions que acostumen a ser l'eix de les polítiques d'aquells que li donen suport al president de torn, en aquest cas Esquerra Republicana, bueno, això ja queda fora, això no té res a veure. Quan els grans drames del país, per exemple, l'educació i els mestres i les vagues, i l'any que ve que començarem el curs, de quina manera, això no afecta els pressupostos perquè això va a part dels pressupostos. Llavors, escolteu-me, què recollirà exactament aquests pressupostos? Exactament quines polítiques recullen? Estem convertint la Generalitat en una diputació on té una gestió i s'ha de pagar les factures de la gestió dia a dia i, per tant, totes aquelles polítiques que jo vull fer, que tu vols fer, que tu et caracteritzen, ja no hi entren perquè no ens posarem d'acord, per tant, el país hi perd, perquè no s'estan fent polítiques d'ambició de país. S'estan fent simplement unes polítiques avalades amb uns comptes de gestió, de gestoria, per merament poder continuar doncs, amb la governança del país. I és obvi que no hi haurà pressupostos més que aquests, perquè tu ho deies, Òscar, perfectament bé i claríssimament. El calendari comença a venir a tapar d'eleccions. No procedeix obrir un debat de pressupostos. I ara mateix tenim ara, acabem de dir que el secretari Nadal, que havent-se aprovat avui els pressupostos, no ha fet ni un sol esment de cap partida pressupostària en matèria d'infraestructures. Ni un sol esment. Perquè el que li hem preguntat tots nosaltres, bé, podia tenir un suport, no? Una atribució de dir, mira, precisament per això el govern preveu obrir una partida, ni que sigui obrir una partida, ja no dic dotar-la de 40.000 milions, obrir una partida per poder fer no sé què, perquè estem cap a qui aniran les nostres polítiques. Però clar, ja ho va dir el president, no se'n pot parlar d'infraestructures, perquè com uns estan en contra de la B40, l'altre no vol, no sé què. Així no avança el país. Per tant, és una bona notícia? Home, depèn. Si és per poder pagar les nòmines dels funcionaris, que és molt important, sí. Si és poder tirar endavant certes polítiques de gestoria, doncs vale, d'acord, es necessiten. Però no és una ambició de país el que hi ha darrere aquests pressupostos, perquè és que, i reitero, vull dir, perquè trobo que m'ha quedat bé. El senyor Nadal no ha dit res de cap partida pressupostària.
Jo no podré millorar el que han dit la Lourdes i el Ferran. Crec que és molt important la reflexió que fa la Lourdes, aquesta idea de passar un estadi superior a la política, no? És a dir, que deixar d'aprofitar cada circumstància i cada ocasió per fer aquella política de perfil baix.
Sembla que estàs en el micro que no toca, em sembla, Marc.
Ui, perdó.
Ara.
Us preu disculpes. No, deia que em costa millorar les reflexions que han fet la Lourdes i el Ferran, que és una bona oportunitat per fer aquesta crida a la política en majúscules, no? Contra aquella política minúscula, no? On sembla que no et donin la raó ha d'implicar necessàriament una oposició i quan més destructiva millor. És a dir, ha tingut la capacitat el president Illa de generar una majoria, ha aprovat una llei de pressupostos i més enllà del tòpic, la importància dels pressupostos ve donada perquè la llei de pressupostos és el que legitima la recaptació. És a dir, aquests pressupostos no deixen d'evidenciar o no deixen d'explicar com es gastaran els diners que tots i cadascun dels particulars, amb els que tots i cadascun dels particulars nodrim la caixa, no? I per tant, la llei el que fa és explicar i, per tant, permetre fiscalitzar. Enhora, per mi, una solemne enhorabona. Ja no tinc tan clar que hagin de ser els últims pressupostos. La capacitat, en aquest cas, del president Illa de teixir aliances, de generar consensos, crec que està més que contrastada. I més enllà del que són els futuribles, en primera persona i en present, la més sincera enhorabona.
Bueno, tenim pressupostos, el que fa és l'administració més eficaç. És a dir, perquè normalment els diners no es perden perquè es fan aquelles ampliacions de crèdit que a la pràctica acaben funcionant com uns pressupostos, però això fa que l'administració doncs, tingui a vegades menys capacitat de fer polítiques molt diferents perquè les partides es poden moure només dins dels departaments. En canvi, uns pressupostos permeten allò fer cau i net i dotar, per exemple, poso un cas pràctic, el Departament de Política Lingüística, que és de nova creació, són els primers pressupostos en què es contemplen les partides d'un nou departament. Abans, doncs, s'havien de fer 1.000 trampes, diguem-ne, no? O posar 1.000 pedaços, no trampes, pedaços, posar pedaços en aquesta forma d'ampliacions de crèdit per dotar doncs, en aquest cas, un nou departament del govern.
Jo, el Marc has dit una cosa que em sembla que és molt interessant, que és, al final, la raó última del per què paguem impostos es reflecteix en els pressupostos.
Clar.
I és quan veus per què és útil pagar i el teu esforç impositiu que surt de la teva rendiment del treball, de cada dia, no? Quan aquests pressupostos no tenen a dintre el nucli, el moll de l'os de les polítiques a desenvolupar. No hi ha un moll on es vegi quina és l'orientació del país si anem amb drons, o anem amb, apostem per quin tipus de model de turisme, o apostem per quin tipus de model de construcció. Si, per exemple, ara estarem tots per construir allò massivament a nivell de prefabricat. No, no és prefabricat, és industrial, industrialitzada. Això ve dels pressupostos. Quin és el model que apostem?
Aquesta és la aquesta importància de la que parlem tant, no? La importància d'aquesta llei és que evidencia, explicita, exterioritza, permet la fiscalització sobre els criteris amb els que es farà la despesa, despesa, evidentment, a la que contribuïm tots, no? I, per tant, per mi és aquest nucli essencial de legislació de cada exercici. Insisteixo i acabo, celebro que s'hagi aprovat la llei.
Doncs la teoria, efectivament, diu que això, que és la més important. La pràctica, sembla que ho desmenteix, perquè els hi costa molt aprovar-los a tots els governs que han passat per la Generalitat. Raül, des del Parlament, gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda a tots.
6 minuts per arribar a les 4. Sou molt de ciclisme, els 3 que esteu a taula, o no?
Per fer la migdiada és perfecta.
Ah, per fer la migdiada. Per tant, no ets gaire de ciclisme i del Tour de França. El Tour, per fi, arriba a Barcelona. Dic per fi perquè fa mesos que en parlem d'aquesta sortida del Tour de França i la presentació oficial dels equips del Tour de França es fa aquesta tarda a Barcelona. Ha despertat el malestar, però, dels comerciants de l'entorn de la Sagrada Família perquè diuen que els talls de carrers i les restriccions de mobilitat estan afectant el funcionament habitual dels seus negocis. De fet, des de primera hora d'aquest matí hi ha afectacions a algunes línies d'autobusos, aquesta tarda especialment al voltant de la Sagrada Família, i a partir de demà en diferents carreteres del país, perquè per allà per on passen les etapes del Tour, doncs, òbviament, hi ha afectacions. A les rodalies de la Sagrada Família i tenim l'Anna Escura. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Rodalies, mira, vinguda a Gaudí amb Rosselló, estic.
Home, doncs estàs a tocar. I els comerciants, que estan molt indignats o ho porten estoicament?
Estan més indignats que estoics.
Ja, ja,
perquè,
a veure,
clar, o sigui, porten... No fa ni un mes que va venir el Papa, ja van haver de tancar... Això, ara parlo pels restauradors. Ja van haver de tancar les terrasses a l'Avinguda Gaudí quan va venir el Papa i ara les han hagut de tancar ahir i avui. I clar, no sé si ho teniu en ment, però els locals de l'Avinguda Gaudí no són molt grans, alguns, i depenen molt de la facturació que fan a la terrassa. I clar, això fa que aquests dos dies no estiguin gaire contents. Si vols, sentim-los.
Lo estoy montando mucho, cuando trabajé en el foro de la faena es en la terraza, ¿eh? Toda la facturación en la terraza, el 80-90% de la facturación es en la terraza.
Perjudica muchísimo, y los turistas también, porque las terrazas para ellos, para tomar el sol y tomar una cerveza...
Beneficiará a medio y largo, pero a corto plazo pues también tendría que haber otras medidas. Si te obligan a cerrar cosas y tal, de ayuda.
Todo al revés. Cuando vino el Papa también lo mismo, no hubo nada de trabajo...
Ja, molt contents no estan. Quan diuen que beneficiarà vol dir de futur, no? Vol dir que, clar, la imatge vindrà més turistes.
Exacte, confien que vindrà més gent. T'he de dir, però, que, per exemple, botigues i comerços, els que no són restauració, confien una mica que, per exemple, aquesta tarda, que s'espera que això estigui ple de gent, els hi compensi una mica la baixada que han tingut aquest matí o ahir la tarda, aquests dies que, clar, amb les tanques que baixen des de Sant Pau fins a la Sagrada Família, que tallen tot el carrer, doncs, clar, ja ha passat menys gent. Mm. Els que ho veuen d'una manera diferent, sí, són els veïns. Hi ha una mica més de dispersió d'opinions en aquest cas. Per exemple, ho deies tu ara, aquest matí hem rebut missatges de persones que es queixaven, que han desviat rutes d'autobús, fins i tot que han anul·lat parades, que no els han avisat. Alguns dels comerciants d'aquí es queixaven, per exemple, que no sabien on aparcar, que venien de fora, no sabien on s'havien de posar. Però, en canvi, hi ha veïns que estan més... una mica més... que ho accepten una mica millor. Això, que no ho veuen tan malament. Sentim-los.
El mal és viure on vivim, però clar, si fa 54 anys que vaig vindre a viure aquí, això no m'ho van explicar. En certa part ho trobo bé, perquè això és una bona propaganda. El que passa que no sé si la Sagrada Família li fa falta més propaganda.
Bueno, el Papa también estuvo bien, fue precioso y bueno, no tengo nada en contra. Oh, no, que no venga más gente. Ya tenemos bastante con la Sagrada Família i Sant Pau.
Que vingui el Papa, que vingui el Tour. Ara, que tinguin una miqueta de miraments per a la gent de Barcelona, també, no? O sigui, més si tens algun tipus de problema sanitari.
A veure, esperes que aquí a la taula el Ferran, quan ha sentit alguna cosa, no, ha dit, no, ja, això, això.
Justament avui he escrit un article d'aquest tema. És a dir, hi ha ciutats que necessiten aquesta mena d'actes promocionals com és el Gran de Part del Tour de França o com és la Copa Amèrica de Vela o com són altres esdeveniments. Barcelona és evident que no els necessita. Estan molt bé, hi ha molts ciutadans que s'ho passaran teta amb el Tour, que el veuran per tot Catalunya, però és evident que Barcelona no necessita esdeveniments que la posin al mapa perquè Barcelona està molt al mapa i massa, a vegades.
Els altres esteu d'acord?
No, jo crec que són els esdeveniments que necessiten Barcelona. Arriba un punt. I, per altra banda, i només un apunt, i no seré jo la que critiqui els comerciants, Déu m'enguar, no? Però, home, està en el moll de l'os de la perla dorada de Barcelona. Jo crec que potser el dia deuen pagar molts diners de Terrassa, deuen pagar molts diners de lloguer, però sembla com que per un dia, jo crec que poden aguantar-ho, espero.
Marc,
jo parlant de ciclisme, sóc Team Lourdes. Totalment d'acord, a mi fa molta il·lusió i celebro, tot i que entenc, evidentment, les externalitats que té un esdeveniment com aquest.
Doncs vaja, hi ha hagut una mica de divisió d'opinions a la taula. Anna, gràcies. Bona
a
tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs l'Anna Escura, des de... Anava a dir les Rodalies de la Sagrada Família, però ja m'ha dit que no, que està a l'Avinguda Gaudí. Per tant, allà ben bé, això, cap a una banda veu l'Hospital de Sant Pau i cap a l'altra la Sagrada Família. Doncs aquesta tarda, aquesta presentació, i a partir de demà ja doncs, aquestes tres etapes que hi ha al voltant de Catalunya, bé, per carreteres catalanes, algunes a Barcelona i d'altres des de Tarragona. Ho deixarem aquí amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A reveure.
Queden, 45 segons per arribar a les 4 de la tarda. Queden, per tant, 45 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, tornem demà divendres a partir de les 2 en una nova edició del programa. Per tant, fins llavors, que tingueu una bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.